Ràdio Estel.
La mort, el cofundador de la companyia informàtica Steve Jobs, de 56 anys, ha mort a causa d'un càncer de pàncreas a casa seva, a Califòrnia. Així ho ha anunciat aquesta matinada la mateixa multinacional, que ha dit que ha perdut un visionari, un geni creatiu, i el món un ésser humà apassionant. Les xarxes socials com Twitter s'omplen a hores d'ara de missatges de condol i també de record. També es deixen espelmes i flors a moltes botigues d'Apple de tot el món. També avui pendents d'una jornada clau per resoldre la crisi financera que afecta Europa i de retruc al món. Berlín serà la seu d'una reunió de la cúpula econòmica i financera mundial. La cancellera alemanya Angela Merkel assegurava a Brussel·les ahir que Alemanya està disposada a posar més diners públics per salvar el sector bancari europeu. I Jean-Claude Trichet presideix avui per última vegada la Junta de Governadors del Banc Central Europeu. La reunió se celebra amb fortes pressions perquè s'abaixin els tipus d'interès a la zona euro. I en esport, José Mourinho i Tito Vilanova no recorreran la sentència que els sanciona. D'altra banda, la selecció espanyola està concentrada a les Rozas i en bàsquet Pau Gasol s'entrena amb el Barça Riga. El Ramon Castellola, molt bon dia.
Molt bon dia. Lamentable decisió del jutge únic del Comitè de Competició de la Federació Espanyola en considerar que Mourinho només ha de ser castigat amb un partit més que Tito Vilanova pels incidents de la Supercopa, el mític dit a l'ull. La justícia de la Federació Espanyola creu que la diferència entre agressor i agredit pràcticament no existeix. I, finalment, posar el dit a l'ull a un altre entrenador a l'estat espanyol només es castiga amb dos partits, el càstig imposat a Mourinho, mentre que respondre-hi es sanciona amb un, la sanció imposada a Vilanova. A més, la multa econòmica és de 600 euros per tots dos. Pel que fa a la selecció espanyola, Carles Puyol va ser ovacionat ahir en reincorporar-se al grup després d'un any arrossegant una lesió que, segons va explicar Vicente del Bosque, va estar a punt de provocar que el de la Pobla es plantegés la retirada del futbol. Ahir David Villa no va acabar l'entrenament per molèsties als isquiotibials i per precaució va decidir no continuar entrenant-se. Mentre que en bàsquet, Pau Gasol s'entrena ja amb el Barça Rigel i va reiterar de nou que jugar amb l'equip blaugrana seria la primera opció en cas que el lockout de l'NBA fos definitiu.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. La informació torna a 2:15 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
El comentari ens arriba avui de la mà del bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull. Monsenyor Sebastià, endavant, bon dia.
Molt bon dia. Estava pensant que moltes vegades se'ns demana o se'ns diu als cristians, o ens ho diem nosaltres mateixos, també en els nostres grups, hem de demostrar més el que som. I fa tanta falta que molt de moment sigui el nostre testimoniatge el que ajudi a obrir els ulls, el cor, crear interrogants a les persones. És que tenim clar que Jesús ens ho va dir a l'Evangeli, no es pot amagar un poble posat dalt d'una muntanya, com ningú no en sent una llàntia per posar-la sota una mesura. Vosaltres sou la sal de la terra, vosaltres sou la llum del món. Per tant, sempre un pensa la necessitat de que un cristià o un grup de cristians en el si d'una comunitat allà on viu pugui manifestar la seva capacitat de comprensió i d'acceptació, la seva comunió de vida i de destí amb els altres, la seva solidaritat en els esforços de tots, en allò que existeix de noble i de bo, que bé si en uns moments com els que vivim aportéssim tant de valors que hi ha a l'Evangeli i que poden ser l'inici d'una solució de molt de problemes. Fins i tot quan s'irradia d'una manera senzilla i espontània la pròpia fe en aquests valors que van més enllà dels valors corrents i la seva esperança en quelcom que no es veu ni gosaríem somniar. Donaria molta importància en aquest testimoniatge, sense paraules, en aquest testimoniatge que fins i tot pot provocar interrogants irresistibles, com diu aquell escrit tan famós, aquella exhortació sobre l'evangelització. Quan la gent es demana, però per què són així? Per què viuen d'aquesta manera? O què o qui els inspira? Per què estan enmig nostre? Per tant, voldria senzillament convidar a que un testimoniatge com aquest, fins i tot silenciós, que fos una proclamació forta i eficaç d'aquesta bona nova, d'aquest tresor que tenim que és l'Evangeli. I això es pot fer molt bé des de molt de moments del dia. Es pot fer molt bé amb actituds que tenim de relació amb les altres persones. Es pot fer molt bé en qualsevol circumstància, en qualsevol lloc, perquè senzillament la persona es mostri així com és. I si un és cristià, que important que és que ho demostri amb els fets de la seva vida, no només amb les paraules. Les paraules ho han de confirmar, però els fets ens han de fer creïbles a nivell individual, però també hem d'esforçar-nos a fer-ho com a església, a nivell col·lectiu. Molt bon dia a tots.
Ràdio Estel.
Ei, 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 que no hi ha pressa. Si vols escoltar Ràdio Estel quan a tu et vingui de gust, aprofita la ràdio a la carta. www.radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Ràdio Estel sense presses. Ràdio Estel al teu ritme.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Si et diuen que Hipercor tens l'oli d'oliva verge extra intens carbonell a 3,05 euros, és millor.
Però si a més la segona unitat et surt a meitat de preu per només 1,53, és hipermillor.
Sobretot si saps que fins al dia 12 hi ha milers de productes més amb un 50% de descompte en la segona unitat.
Hipercor. Preu hipermillor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Passen 7 minuts de les 9. Una resposta colpidora a les inquietants preguntes sobre el Tercer Món, sobre Amèrica, sobre la intersolidaritat mundial. Així definia el bisbe català Pere Casaldàliga el que és el projecte de l'Agenda Llatinoamericana, tota una xarxa social d'inspiració cristiana que mou moltíssimes persones aquí a Catalunya i arreu del món. Cada any, des de fa uns quants, es publica una agenda amb punts de referència que ens arriben de l'Amèrica Llatina, no perquè sigui del continent de l'altra banda de l'Atlàntic només, sinó perquè té uns llaços de solidaritat, de cooperació i també de presència cristiana que aquí fem nostres. Avui volem parlar de tot aquest gran projecte de l'Agenda Llatinoamericana amb un dels seus impulsors a Catalunya, el coordinador a Girona, concretament Jordi Planes i Bosch. Jordi Planes, que havia estat, entre altres coses, president de Justícia i Pau a Girona i que ha vingut precisament des de Girona avui aquí a l'estudi de Ràdio Estel a Barcelona, ens acompanya en directe. Senyor Jordi Planes, bon dia.
Bon dia a tothom.
Com està?
De moment bé, gràcies a Déu, aquest bon dia que ens acompanya avui, tan bé, tan alegre, i aquí estem per compartir aquesta estona amb tots els radioients, amb vostès, sobre aquesta campanya d'educació popular a l'Agenda Llatinoamericana.
Sí, l'Agenda Llatinoamericana és sobretot un projecte, una campanya. Sí. En què consisteix?
Sí, d'entrada, doncs, si només obrim la primera plana ja veurem que diu que és el llibre llatinoamericà més difós cada any dins i fora del continent. O sigui que sí que és una agenda, però més que una agenda, com a agenda serveix com a excusa, perquè és un pretext, perquè surt cada any. I cada any ens dona peu a portar a cap una campanya d'educació popular amb valors. A part de que és un llibre també, com ho diem, el llibre llatinoamericà més difós, però que ja és mundial, i que per tant també aquestes plumes de que d'un gran prestigi mundial, no només literari, sinó humà, doncs escriuen els seus més de 45 articles. Plumes com Eduardo Galeano, el mateix Pere Casaldàliga, que és un dels pares de l'agenda, Josep Maria Vigil, etc. Totes aquestes plumes, Frei Beto, totes aquestes plumes ens conviden a obrir els ulls de la realitat del que està passant en el món. Aquesta té aquesta particularitat, que l'agenda, nosaltres, els occidentals, els espanyols catalans, ens convida a veure amb les seves ulleres la realitat del món, que és molt diferent que el nostre punt de vista occidental, tot i que l'agenda s'ha fet mundial i que també hi ha plumes de casa nostra que hi escriuen.
Uh-huh. Són uns articles els que hi ha com a reflexió de fons en les primeres pàgines d'aquest llibre, que és l'agenda llatinoamericana, i després, pròpiament, el que és una agenda tal i com l'entenem tots, amb els dies i l'espai per apuntar-nos coses. Després també hi ha altres textos complementaris sobre valors, sobre personatges també, personatges que ens aboquen aquests grans llaços que tenim amb l'Amèrica Llatina, amb l'arcabisbe Romero i amb altres personatges doncs, que d'una sensibilitat o d'una altra representen molt per a nosaltres. I ara, a més, teniu un aniversari molt especial, no?
Sí, sí, sí. O sigui, el tret de campanya doncs, el tenim a Girona, aprofitem les fires i aprofitem el dia 28 d'octubre, en la qual doncs, fem el tret de campanya i hi haurà una presentació. Una presentació que la ponència correrà a càrrec d'un economista, jo crec que té una gran categoria també humana i d'un gran coneixement sobre l'economia del món i del país, i en concret a casa nostra, que és Joan Manuel Busqueta. És un xicot d'un poble que es diu Bellpuig de Lleida, però que aquest any doncs, ens brinda aquesta possibilitat d'aprofundir en les causes profundes de la situació que estem vivint en el món i a casa nostra.
Josep Manel Busqueta és membre de Taifa i analista de la Revolució Bolivariana. Serà l'acte de presentació de la Comissió de l'Agenda Llatinoamericana aquest dia 28, divendres, a 7:45 del vespre, al Centre Cultural La Mercè de Girona. Com es materialitza el que és la difusió de tot aquest esperit i de tota aquesta campanya de l'Agenda Llatinoamericana? Es distribueixen les agendes per llibreries? On es ven?
Doncs l'Agenda Llatinoamericana i tot el que hi ha darrere es mou en un àmbit molt de voluntariat, molt de gratuïtat. Llavors no es comercialitza, és a dir, no hi ha una distribuïdora, no. Però sí que la podem trobar a la Claret. La Claret és la llibreria de punt de referència en la qual doncs, podem adquirir aquesta agenda i informar-se. També ens podem informar en la web llatinoamericana.org. També a la nostra seu es posem a disposició de tots aquells, no només que vulguin encarir l'agenda, sinó de tots els recursos pedagògics que hi podem trobar, que és llatinoamericana@solidàries.org o el telèfon 972-21-99-16. I si tant m'apreteu, també el meu telèfon mòbil, el 606-515-210. Estarà sempre a la vostra disposició, perquè ja dic que, com que l'agenda té tant de contingut i pesa tant, pesa perquè els continguts no és un llibre només per llegir, sinó per rellegir, per aprofundir, per debatre, i se'n pot treure molt el suc. És aquest gran despertador de consciències. Sí, sí.
Recordem novament el telèfon, el 972-21-99-16, i també l'adreça electrònica llatinoamericana@solidaries.org. Com que el temps és limitat, no ens podem allargar més, però sí recordar que hi ha editats uns materials pedagògics de l'agenda llatinoamericana que tothom qui vulgui pot adquirir. Per exemple, un llibre que tenim ara aquí a les nostres mans, Antologia de l'Agenda Llatinoamericana, 20 anys, aquest 20è aniversari que dèiem abans, és també motiu per aturar-se una mica aquest any i fer balanç del que s'ha fet des d'aquesta xarxa. També hi ha altres calendaris, llibres, fulletons,
mapes, exposicions, vídeos, és a dir, tots aquests mitjans, el missatge perquè arribi tota la societat, fan falta pedagogies. I llavors, per facilitar-ho, hi ha tots aquests materials pedagògics, que entre ells aquest any destaquem el llibre dels 20 anys.
Per cert, senyor Jordi Planas, coordinador de l'Agenda Llatinoamericana a Catalunya, l'objectiu final, i amb això acabem, sí, d'aquesta gran mobilització de l'Agenda Llatinoamericana.
Sí, l'objectiu final és revolucionar consciències. És a dir, és una invitació a canviar el nostre cor i la nostra ment. Perquè per canviar el món, si no canviem el nostre estil de vida, si no canviem i obrim els ulls, no, el món no podrà canviar, no canviarà de rumb. I, per tant, això amb l'objectiu de que realment s'actuï. Per tant, en la pedagogia del veure, jutjar i actuar, tirem endavant aquesta campanya de sensibilització, aquesta campanya d'educació amb valors humans, aquesta campanya que ens ve de Llatinoamèrica, que nosaltres des de la fem nostra i que d'alguna manera també la retornem i tenim un intercanvi amb tots aquests països que també són editors de l'agenda.
L'agenda llatinoamericana 2012, el que és pròpiament l'agenda, ja es pot adquirir a la Claret,
sí, sí,
en català i en castellà, la de l'any vinent, i qui vulgui doncs pot anar a buscar-la, així com aquest llibre de l'antologia de l'agenda llatinoamericana. N'hem parlat amb el seu principal impulsor a Catalunya, Jordi Planas i Bosch, que ha vingut des de Girona. Li agraïm la seva presència. Bon dia i fins una altra.
Moltes gràcies, bon dia i fins una altra també.
Una petita pausa i de seguida intentarem resoldre el tema de la setmana que ens proposa Miquel Murga en el No entenc res. No entenc per què és tan complicat donar-se de baixa d'una companyia de telefonia mòbil. Podeu participar en directe trucant-nos al 93 409 2772.
Ràdio Estel.
Els diumenges, dins del programa Tot Sardana, descobreix la 23a edició de la Sardana de l'any i dona el teu vot. O si ho prefereixes, vota des de www.sardanista.cat o trucant en caps de setmana al contestador del 93 319 76 37. Viu la Sardana de l'any des del Tot Sardana, amb Gerard Carrión, cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel. T'agrada la fotografia? Doncs tens un nou objectiu, el nou calendari 2012 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El tema, el 2012 Any Europeu de l'Envelliment Col·lectiu. Envia'ns la teva foto apaisada a info@clubmes.cat o a comptes de Belllloc 6769. Tens temps fins al 20 d'octubre. El premi, un lot de llibres, un de CDs i un de calendaris perquè presumeixis de la teva foto publicada. Concurs de fotografia del calendari 2012, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació al 93 409 27 70.
Si et diuen que pots vestir amb el més innovador que hi ha, amb una ofertassa d'Hipercor per només 99,99 euros, és millor.
Però si a més saps que l'ofertassa inclou un vestit, més una camisa, més una corbata, ja és hipermillor, oi?
Com ara el fet de saber que fins al dia 12 també tens milers de productes amb un 50% de descompte en la segona unitat.
Hipercor, preu hipermillor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. No entenc res, amb Miquel Murga.
Passen 2 minuts i mig d'un quart de 10. No entenc per què és tan complicat donar-se de baixa d'una companyia de telefonia mòbil. Dilluns plantejàvem aquest tema i durant la setmana hem tingut oients que han anat dient la seva per escrit, sobretot. També poden trucar-nos ara al 93 409 2772 per dir breument també què pensen d'això. Miquel Murga, bon dia.
Bon dia, Ignasi, com estàs? He de dir que a partir d'avui tampoc no entenc per què les companyies de telefonia mòbils no volen manifestar-se sobre aquest tema.
És a dir, que també has trucat i no hi ha hagut manera.
He patit molt perquè no hi ha hagut manera que em parés. En fi, però he trobat el per què és tan difícil i he trobat també una mica la solució al tema. Per tant, el primer que he de dir, deixa-m'ho dir, Ignasi, que m'he sentit aquesta setmana molt ben acompanyat en la meva incertesa del que em passava, perquè quan Lluís plantejava el tema de que no entenia el per què costava tant, el per què era tan complicat donar-se de baixa d'una companyia de telefonia mòbil, no em podia arribar a pensar que tanta i tanta gent, aquesta setmana m'ho comentava, i m'ho deien, m'explicarien històries, algunes de les quals realment increïbles, dignes de novel·la gairebé, perquè és que de tothom, no ho sé, però un percentatge altíssim de gent ha tingut alguna vegada alguna incidència important amb alguna de la companyia de telefonia mòbil i per tant ho expliquen perquè és una experiència personal i que ho poden transmetre. En fi, és a dir, la primera conclusió, això que et deia,
sí.
Les companyies de telefonia mòbil, abans d'acceptar i per tant de donar baixa a un client, utilitzen, això ho he arribat a aquesta conclusió claríssima, totes les eines, totes les armes legals i de vegades no tan legals per intentar retenir-te, per intentar evitar que et donis de baixa. Quan dic no tan legals no vol dir que siguin il·legals, però sí allò que ratllant gairebé la il·legalitat. A veure, la primera experiència d'aquests últims dies, com et deia, és que les companyies no només no es pronuncien sobre el tema, no en volen parlar, sinó que no tens ni opció que et diguin amb qui has de parlar. Sí, és veritat que totes les companyies de telefonia mòbil tenen els seus serveis de premsa, de comunicació, però no arribes a parlar mai amb ningú que et pugui... Clar, ja entenc que demanar a una companyia de telefonia mòbil que t'expliquin com t'has de donar de baixa és una mica surrealista, eh? No, però, no, però ni tan sols m'han dit no, això no ho podem explicar, no, no ho he aconseguit. Estic al límit també dels, estic dels nervis, eh?
Vull dir que sí, sí. Déu-n'hi-do, eh?
En fi, però comencem al principi. Històries increïbles de gent que s'ha volgut donar de baixa i no ho ha aconseguit, o li ha estat tan, 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 tan difícil que gairebé, com jo, acaben dels nervis. N'hi ha les que vulguis. Jo, com que suposo que la gent que ens escolta en deu tenir alguna també, això, si ens ho volen explicar, que ens ho expliquin, després llegirem alguna de, com deies, al Facebook, però jo n'he fet un recull d'algunes que he trobat. Per veure una mica què passa quan poso una de baixa d'una companyia de telefonia mòbil i no ho acabes d'aconseguir. Vols que ho soltem?
Endavant.
El tema de dar de baja, ni te hacen caso, y luego te van cobrando los mínimos, claro, hasta que te quieren dar de baja, y mandando fax y todo, y nada.
Se dio de baja, cambió a otra compañía, y ahora la compañía, por unos días o no sé qué historia, le reclamaban 80 y tantos euros.
Al final he tenido que dejarlo, y por muchas quejas y por muchas cosas que pongas, es que te da exactamente igual.
Nada, seguir pasándote recibos, sigues pagando, y al final hasta que no ya te pones serio y demás, y un abogado, hay veces que no te das de baja.
Són algunes de les històries que he trobat. N'hi ha moltes, eh? Però són algunes...
És un tema que està present al carrer, del qual tothom en parla, hi ha una sensibilització gran.
Gran, gran, molt gran. Bé, com us deia, saber el què i el com de les pròpies companyies, res de res. Així que me'n vaig anar directament a qui em podia ajudar, i en aquest cas, els màxims representants de la defensa dels consumidors a Catalunya. Bé, cal dir que hi ha diferents associacions i grups i entitats que defensen els drets del consumidor a Catalunya, però, diguéssim, la mare de totes, o la cara legal, o la cara oficial, més que legal, de totes, és l'Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya. Vaig telefonar al subdirector general de Disciplina de Mercat de l'Agència Catalana de Consum, el senyor Francesc Malià, perdó, Albert Malià, i em va explicar que això de donar-se de baixa ha de ser tan simple com donar-se d'alta, és a dir, amb una simple trucada.
El procediment per donar-se de baixa d'un servei de telefonia de mòbil no pot contenir més requisits. Pot ser més difícil que el procediment per donar-se d'alta. Això és el que diu la normativa actual. I, per tant, amb una simple trucada de telèfon hem de poder donar-nos de baixa. Això sabem que en molts casos no passa. Però si no passa així, doncs s'està incomplint una norma legal i, per tant, el consumidor que li estigui passant això, doncs això ho pot denunciar.
Ho pot, ho ha de denunciar, jo crec. Eh? Per tant, quan us diguin allò de envieu un fax, que encara passa, un burofax, que a més un burofax és caríssim. Uh-huh. És veritat, enviar un burofax amb dret de tenir allò que en diuen que ho han rebut, que t'ho notifiquin,
sí,
pots gastar 20 o 22 euros, eh? Vull dir que no és barat. Però res, tot això no el tenen dret a exigir-t'ho. Amb la mateixa trucada que tu fas quan et dones d'alta, que ho fas per telèfon, el mateix sistema, el mateix procediment instantani ha de servir, és el que ha de servir per donar-te de baixa, encara que això no passi sempre. De totes maneres, també cal dir que quan ens donem d'alta d'una línia de telefonia mòbil, també assumim unes obligacions, i això de vegades no ho tenim gaire present. És a dir, normalment quan signem un contracte amb la companyia, el més habitual és que posin a la teva disposició, vaja, que et regalin, allò, la sensació que regalen un telèfon, un terminal de telefonia mòbil. Això no és a canvi de res, això ho fan a canvi del que en diuen compromís de permanència, sí. I aquest compromís no és obligatori complir-lo, però sí que si no el compleixes, doncs té unes sancions que tu acceptes quan fas aquest contracte, quan dones aquest contracte, i això ho hem de tenir clar, i també ens en va parlar el subdirector general de Consum.
El que recomanem és que quan es fa aquesta alta, doncs els consumidors s'han d'informar bé d'aquestes condicions, que poden ser-hi dins d'uns marges, és a dir, pot haver-hi unes condicions de permanència. Nosaltres considerem que una permanència raonable doncs pot ser d'uns 12 mesos, fins a un màxim de 18 mesos, però més enllà nosaltres ho consideraríem abusiu, per exemple. Això també és important de saber, és a dir, no es poden posar permanències excessives, però tot i així, encara que hi hagi aquestes permanències, si el consumidor pot donar de baixa, que ho pot fer, és a dir, no, la companyia no pot dir no, escolti, vostè no es pot donar de baixa de cap manera. Això no és així. Si està disposat a pagar aquesta penalització, ho pot fer sense cap problema.
Bé, està clar.
Clar el que hi ha legalment establert per donar-se de baixa d'una companyia de telefonia mòbil.
Una altra cosa
en un
que trobes,
lliure mercat. Un lliure,
efectivament, una altra cosa que trobes, tu assumeixes uns compromisos amb aquesta companyia, si no els compleixes pagues una sanció, pots donar de baixa igualment. Aquest compromís no vol dir que no puguis donar de baixa, sinó que bé que has de pagar aquest compromís de permanència, aquesta quantitat que tu assumeixes quan ho signes. Ara bé, hauríem de pensar que això que ens expliquen és cert, que tu truques, et dones, demanes la baixa i funciona, i ja està. Com que no sempre és així, i com que hi ha una segona part que és possible, és que pot passar que a partir d'aquell moment, amb estratègies, bé, una mica de tota mena, intentin retenir-te momentàniament, i a partir d'aleshores, una allau de telefonades que reps de la... No, mai et truca ningú de la companyia, però en aquest cas sí.
Reps com una... que te'n vols anar...
Sí, una raó de telefonades de la companyia informant-vos de noves ofertes, d'intentant captivar-vos de nou com a client o mantenir-vos si és que han aconseguit allargar la vostra agonia una miqueta a la companyia. Així que, si m'ho permets, Ignasi, m'he pres la llibertat de posar una mica de bon humor i donar alguna fórmula de com actuar en aquests casos.
Doncs endavant.
En el moment en què no ho aconsegueixes, però, i a més, no pares de rebre trucades amb propòsit i tal, i estàs cansat ja de dir, no, és que no m'interessa, que vull donar-me de baix, que em vull canviar, hi ha un parell d'opcions que jo proposo. Que tothom em perdoni, però a mi em sembla que està bé. Una, l'arma lingüística. Si us parleu en català, normalment la cosa s'acaba aviat. A les companyies de telefonia mòbil, en general, quan et truquen perquè no arribes a cap lloc. Si tu t'entens parlar català...
Hi ha algunes
català,
que sí que et donen l'opció...
Sí, però quan et truquen ells, no hi ha... Pot ser, no em faig responsable de com acabi la conversa, ni si hi ha insults pel mig, però, en fi, és una arma interessant.
Pot passar de tot, però
sí,
és una arma.
Hi ha una opció una mica bèstia, però que us confesso que jo la vaig utilitzar una vegada, me la van dir, i vaig fer-la servir. Far de rebre telefonades de companyia de telefonia mòbil, em va funcionar de fàbula, Repeteixo que és una mica bèstia i potser algú la trobarà inapropiada, però jo la deixo anar. Quan em van demanar pel titular de la línia, que et truquen, i a més ja ho veus que és una trucada desconeguda, o et demanen pel titular de la línia, atenció, jo vaig dir, no s'hi pot posar perquè fa un temps que va morir i guardem el telèfon com a record. Això ho vaig dir, i aleshores no només em van demanar perdó, sinó que em van donar el condol, fins i tot, em van dir, acompanyo el sentiment.
I no hi van tornar a trucar.
I mai més em van tornar a trucar.
És una manera.
I això, ho dic de veritat, que vaig dir, ja sé que no, com que em vaig matar jo, diguéssim, que era el titular de vinya, tampoc no vaig tenir la sensació de matar ningú, per entendre'ns,
Sí, sí, sí.
I va funcionar.
Va ser un recurs una mica desesperat per dir que no em truquin més, ja,
En fi, són algunes de les coses que poden passar i de les opcions que donem.
Alguns oients que ens han dit sobre aquest tema, per exemple, la Montse ens diu, quan els comunica que et vols portar el teu número cap a una altra companyia, ve el moment de la contraoferta. Ofensiu, diu aquesta oient, per a les persones sensates i honrades, ja que te n'adones que si no és amb l'amenaça de marxar, et continuarien tractant malament. Per evitar que marxis, et regalen un telèfon nou, t'ofereixen tarifes més beneficioses i descomptes addicionals. Alguns bancs també funcionen així en el moment que els dius, trec els diners de la vostra entitat, que la competència m'ofereix bones condicions, i de fet vosaltres també feu bones condicions a clients de fora i no pas a mi, que estic a dintre.
Aquesta és una pràctica habitual desagradable perquè tens la sensació de vegades que estàs pagant uns serveis pels quals un nou client em paga la meitat, i això passa actualment no només en telefonia mòbil, sinó també en línies de telèfon fixa i ADSL, que dius, si jo estic pagant 50, per què a la tele m'anuncien que si fas nou client pagaràs 25? Aleshores dius, i si em dono de baixa i em torno a donar d'alta, funcionarà?
Doncs el recurs de l'amenaça de marxar a una altra companyia sempre hi és. També la Carme, sempre a través del Facebook, ens diu, no tenen vergonya, simplement els diners són el seu únic principi, diu, sobre les companyies. I Alberto Carrasco ens diu que el tracte de les companyies de telèfons mòbils acostuma a ser impresentable fins que els dius que et vols donar de baixa. Si voleu que us facin cas, digueu això i ho tindreu tot solucionat.
Bé, tot va parar el mateix, més o menys. Anem a parar al cap del carrer sempre i amb els mateixos arguments. Per tant, en fi, els drets ja sabem quins són. Si voleu, us podeu donar de baixa amb una simple telefonada, segons ens deien des de l'Agència Catalana de Consum. Si això no passa, o aguanteu i això i manteniu l'agonia, o denuncieu, que teniu tot el dret a fer-ho.
Potser encara tenim poca cultura a Espanya del lliure mercat en la telefonia.
Segur
Estàvem
que
acostumats
sí,
a, la,
que sí.
a la telefònica només, quan hi havia només fixos. I aquí cal també assumir la realitat que tenim.
Efectivament. És molt fàcil. sobre la teoria. A la pràctica la cosa es complica una miqueta més.
Gràcies, Miquel Murga. No entenc per què és tan complicat donar-se de baixa d'una companyia de telefonia mòbil. Hem entès algunes coses, esperem que els oients també, i gràcies per la participació dels qui ens han escrit o ens han trucat. Gràcies, Miquel, a tu també.
Gràcies a tu.
Fins dilluns a 2:15 amb el tema de la setmana. Adéu-siau. De seguida, l'última hora informativa, els titulars quan arribem a 2:15. Després, amb la Maria Josep Rosselló, parlarem de nutrició i salut. I us animem igualment, amics oients, a participar-hi trucant-nos al 93-409-2772. Avui parlarem de la planificació del menú setmanal, aquelles alimentacions equilibrades que podem incorporar, les alternatives, allò que ens agrada i que potser no és molt saludable. Això i molt més amb la Maria Josep Rosselló. Comptem amb la vostra participació. De seguida tornem.
Hola, molt bon dia. Milers de missatges a les xarxes socials, com per exemple Twitter, també missatges de record, espelmes, flors a les botigues d'Apple i tots els mitjans de comunicació que recullen la notícia que coneixem aquest matí, la mort de Steve Jobs, el cofundador de la companyia informàtica Apple, de 56 anys, que mor a causa d'un càncer de pàncreas a casa seva a Califòrnia. Així ho ha anunciat aquesta matinada la mateixa multinacional i diu que ha perdut un visionari, també un geni creatiu i el món un ésser humà apassionant. Recordem, autor dels smartphones, com per exemple l'iPhone, també l'iPad o fins al que encara no es coneix encara, l'iCloud. També pendents avui d'una jornada clau per resoldre la crisi financera que afecta Europa i de retruc al món. Berlín serà la seu d'una reunió de la cúpula econòmica i financera mundial. La cancellera alemanya Angela Merkel assegurava ahir a Brussel·les que Alemanya està disposada a posar més diners públics per salvar el sector bancari europeu. I aquí a Catalunya arrenca avui la 44a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges amb l'estrena d'Eva, una de les pel·lícules catalanes amb més vocació internacional d'aquesta temporada. En esports, José Mourinho i Tito Vilanova no recorreran finalment la sentència que els sanciona amb 2 partits i 1 partit, respectivament, de sanció després dels incidents a la Supercopa d'Espanya. D'altra banda, la selecció espanyola està concentrada a les Rozas. En bàsquet, la NBA continua aturada i per això Pau Gasol s'entrena avui amb el Barça Rigal. I en tenis, Sevilla acollirà el pròxim mes de desembre la final de la Copa Davis entre Espanya i l'Argentina. Fins aquí les notícies. La informació torna a les 10 del matí.
Ràdio Estel. Ràdio Estel et convida cada diumenge a 12:15 del migdia a conèixer tot un món ple d'iniciatives. Fundacions, ara i demà, amb Marc Maioles. El programa per descobrir la xarxa de les fundacions catalanes. Una xarxa plural, voluntariosa i àmplia, en constant moviment. Fundacions, ara i demà, cada diumenge a 12:15 del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Si et diuen que a Hipercor tens una ofertassa amb un televisor LED LG de 37 polzades Full HD, és millor.
Però si a més et diuen que abans costava 599 euros i ara amb l'ofertassa et surt per només 499, és hiper millor.
Com ara el fet de saber que fins al dia 12 també tens milers de productes amb un 50% de descompte en la segona unitat.
Hipercor, preu hiper millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. Nutrició i salut.
Comencem l'espai de nutrició i salut, com cada dijous a aquesta hora, una mica després de 2:15, amb Maria Josep Rosselló. que és la directora del grau de Nutrició Humana i Dietètica a la Universitat Ramon Llull, a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna. Senyora Maria Josep Rosselló, bon dia, un dijous més.
Bon dia, aquí estem.
Aquí estem, aguantant una mica algunes inclemències del temps, i ara fa fred, ara fa calor.
A veure si plou i se'n va aquesta contaminació, que crec que serà un bé per tothom.
La contaminació fa mal. Això potser no és una qüestió tan alimentària, fa mal...
No és tan alimentària, però bueno, jo vaig fer estudis de medi ambient i la veritat és que clar que fa mal, i fa molt de mal a la població, i realment, especialment la ciutat de Barcelona està amb uns nivells preocupants en aquest moment.
Avui parlarem de la planificació del menú setmanal. Mm. Ja sabeu, amics oients, que podeu trucar-nos per entrar en directe durant els propers minuts tot allò que faci referència a les nostres planificacions dels àpats setmanals, allò que pugui ser preveure, assegurar una alimentació equilibrada i saludable. Truqueu-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. També podeu comunicar-vos amb nosaltres a través del Facebook, del Primer Cafè de Ràdio Estel, i pel correu electrònic igualment, a l'adreça elprimercafe@radioestel.cat. Parlarem de l'estructura de cada àpat, de la distribució dels aliments bàsics per dies i hores, de l'equilibri, també d'aquelles alternatives que sempre podem trobar als anomenats plats preferits, allò que ens agrada però que no sempre és saludable.
I sobretot no sabem com combinar-ho, no? Perquè crec que és una de les coses importants.
Potser cada dia menjaríem un dels plats preferits, però no sempre està bé menjar el mateix tipus d'alimentació. Parlem-ne...
S'ha de fer variat, sí.
A veure, doncs com podem planificar el menú setmanal i quin sentit té fer-ho?
Bé, el primer sentit és estar organitzats, perquè jo crec que una de les coses que no estem en l'actualitat és organitzats. Anem improvisant, perquè com tenim la possibilitat de comprar molts menjars, i això abans no es feia. Els nostres avantpassats, les altres generacions, realment no ho feien, tenien les coses organitzades. I això, l'estar organitzat, sempre té molts beneficis. Té beneficis per la salut, però té també beneficis per l'economia. I hauríem de recuperar. Jo crec que en aquests moments és un bon moment per dir, si m'organitzo, fins i tot estalviaré, doncs sí, fins i tot estalviaran, ja veuran com sí. Aleshores, qui tingui molt interès, jo li recomanaria que fins i tot agafés un paper i un llapis o un ordinador, perquè avui en dia ens estan escrivint molt a través de l'ordinador, no? Per apuntar les quatre coses que direm, no? Per poder-se realment organitzar una mica bé. I... jo vull parlar dels menús del migdia, és el nostre dinar, i del sopar. Un altre dia ja parlarem d'esmorzar, així que vam d'entre hores, perquè no dona per tant.
Ens centrem avui en el dinar i el sopar, que són els dos àpats més forts, sobretot el del migdia.
Que és el que la gent es preocupa de dir, què faré avui per dinar o què faré avui per sopar, no? I per tant tenim com una plantilla, podríem tenir, no?, amb els 7 dies de la setmana, i un espai per escriure els dinars i un espai per escriure els sopars. Bé, la primera cosa que jo els diria seria que visualment, perquè comencin a tenir una idea, cada àpat ha de tenir una bona proporció d'amanida o verdura o tot el que surt de l'or, per entendre'ns. Tot allò que surt d'un hort tindria que estar present, fins i tot cobrint, com si, imagina que féssim amb un sol plat tot l'àpat, no? Com ben bé la meitat, ben bé la meitat. Per tant, és un objectiu per a una dieta saludable arribar a consumir molt més producte vegetal d'aquest tan lleuger, aquest que ens dona l'or. I jo penso que pensant en l'or, tothom ja està pensant en els pebrots, no només en l'enciam, amb els pebrots, amb els tomàquets, amb les esbergínies, amb espàrrecs. Bé, ara estem en època de bolets, desgraciada època de bolets, aquest any si no plou, però bé, també bolets. És a dir, tenim tota una sèrie de coses que surt directe de terra que ens donaria una riquesa per emplenar.
Primer criteri, la meitat del menjar
una de quarta part tindria que ser a base de producte que ens dona midó, com arròs, com llegum, com pasta, com patata, com blat de moro, és a dir, tot el que són cereals, tot el que són tubercles, o tot el que elaborem, o tot el que elaborem amb el cereal, lògicament, per això parlem de la pasta, o bé els llegums, que també donen molt de sí. I una altra quarta part tindria que ser el producte d'origen animal, si és que volen prendre, ja parlaré jo després, sí, no? És a dir, car, peix, ous, però també podríem parlar de marisc econòmic, que és molt bo consumir-lo cada setmana, o també de formatge, que té una concentració, tot això d'un 20% de proteïna aproximadament. I això és molt ric en proteïna. I indiscutiblement després farem un postre, és a dir, això és l'àpat i després unes postres. I aquestes postres o bé haurien de ser fruita o bé estaria molt bé que fos un làctic, anar alternant o fruita o làctic o fruita, per arribar a portar al llarg del dia les dosis necessàries.
Llavors, partint d'aquesta distribució genèrica, sí, la meitat de productes directament de la terra, de l'hort, una altra quarta part de proteïna animal o altres proteïnes, també incloent-hi formatge, i una altra part de cereals i llegums,
exacte,
és a dir, arròs,
patata. Exacte.
I llavors, partint d'això, ens ho hem d'organitzar, ho hem de combinar, no sempre el mateix.
Primer de tot, jo crec que això és per reflexionar, perquè és el que pretenem en aquest espai, que reflexionin si vostès realment mengen molt poc producte, poques hortalisses, que molta gent ho fa, i després diu, no entenc per què m'engreixo, perquè possiblement tenen aquest desequilibri. Però, si volen planificar el menú per saber què vull menjar, la primera cosa que els diria és que han de decidir quins dies a la setmana menjarà llegum. El llegum és un aliment molt complet, un muntant percent de proteïna molt alta. Com a mínim, sisplau, un parell de dies a la setmana. Un parell de dies a la setmana. Què podria ser, per exemple, doncs dimarts o divendres? Això amb els col·legis, a vegades, bons col·legis que ja tenen bona planificació, ja ho estan fent. Però també seria molt bo, per exemple, planificar llegum pel dissabte, que les famílies assumissin aquest paper de que un dia a la setmana a casa es menja llegum com a plat principal, i això és una ensenyança pels nens important. Per tant, el dia que posem llegum com a plat principal, ja se'm trenca una mica aquest esquema d'una quarta part, perquè augmentaré la ració, diríem, com corresponent al llegum, i posaré poqueta proteïna d'origen animal, molt poqueta, com uns 30 grams només. Les altres racions normals poden ser de 100, de 100 a 120, a 130 com a màxim, tampoc no cal fer racions de carn o de peix més gran que aquesta. Però si mengem llegum com a plat principal, amb 30 grams tenim prou. I quan parlem de 30 grams, doncs podem fer un guisadet de llegums i posar-li 30 grams fins i tot de porc, per què no? I això és una petita quantitat, o fer-ho amb bacallà, per exemple, o fer-ho amb marisc, que queda molt bé, unes cloïsses, després donarem unes quantes idees, no? Unes petxinetes o uns musclos, és a dir, hi ha molta cosa que es pot combinar i que pot agradar a tothom. De manera que ja tenim dos dies, i si són tres, millor, en el que posem llegum, poca proteïna d'origen animal, i això sempre, amanida o escalivada, és a dir, aquesta ració d'hortalisses importants per combinar. I ja tenim situat dos dies. Uh-huh. Si són tres, insisteixo, millor. Millor tal vegada al migdia, perquè el llegum és com més contundent al migdia, i el sopar és millor que siguin més lleugers. Aleshores, els altres dies de la setmana han de posar aquest producte que ens dona midó, com és la patata, com és la pasta, com és l'arròs, i indiscutiblement poden repetir dos dies d'arròs i dos dies de pasta. Imaginem, per tant, que ens queda el dilluns hem posat patata, el dimarts llegum, doncs el dimecres poso pasta i el dijous poso arròs. Ja tinc patata, llegum, pasta, arròs. Puc repetir llegum i puc repetir, per exemple, doncs arròs o pasta el diumenge.
Però, per exemple, dos dies, no més de dos dies, la pasta o l'arròs.
Dos dies pasta, dos dies arròs, seria una cosa convenient, patata un cop a la setmana al migdia, llegum dos, i si fem tres de llegum, doncs disminuïm una d'arròs o una de pasta, i ja tenim una organització realment molt bona. És molt bo que els dilluns, per exemple, s'organitzin de manera que sigui fàcil, no és un dia de compra, i va molt bé, per exemple, organitzar el dilluns patata, que és un producte que el tenim a casa i no tenim problema, sempre aquelles verduretes amb les que podem fer moltes coses, verdura que pot ser fresca, congelada, i per exemple aquí posem ou. Ja tenim un altre dia complet. I amb aquesta combinació de verdura, patata i ou, veuran que després ens surt molts menús, uns menús realment molt interessants. El dia que fem arròs, per exemple, i és molt bo que prenguin el costum de fer-ho un dia fixe. Abans sempre es feia el dijous, doncs planifiquem l'arròs el dijous. Aquest arròs és molt bo acompanyar-lo sempre amb carn blanca. Carn blanca, que és pollastre o conill o gallindi. I ja tenim, no menjarem cada dijous el mateix, perquè anirem canviant el sistema de fer l'arròs i aquest tipus de carn. De manera que tenim, que si tenim dos dies de llegum, el dilluns hem fet ou, el dijous posem la carn blanca, podem encara fer un parell de dies a la setmana de peix, que seria molt vàlid, o fins i tot un dia peix i un dia marisc. És a dir, per exemple, el dia que hem fet pasta, podem fer les verdures, pasta i peix, i queda una combinació molt bona que dona molt joc. I un dia que fem, per exemple, doncs cap de setmana, no?, que podíem fer verdures, podem posar arròs o també podem repetir la patata, en lloc de repetir dos dies arròs, repetim dos dies la patata, i un dia a la setmana seria molt interessant que ens acostumessin a menjar marisc. Marisc, que significa parlar de calamar, de sèpia, això als nens també els agrada, fer un guisadet d'aquesta manera, com deia, de musclos, podem parlar de petxines, tot això és altament nutritiu, no és car, sí, pot ser perfectament congelat i dona molt joc. Per tant, amb el que els he dit, ja han planat 6 dies de la setmana, només em queda el diumenge. El diumenge podem menjar carn vermella. D'aquesta manera, només un cop a la setmana mengem carn vermella. I és una combinació realment factible. Això que la gent diu, i anem variant, no cal que cada setmana sigui el mateix. Una setmana serà vedella, una altra setmana serà bé, una altra setmana, si els agrada el cabrit, doncs podem fer un cabrit al forn, etc. Podem anar variant, fins i tot el porc. D'aquesta manera tenim els menús del migdia. I és molt bo completar els menús del migdia, perquè una clau és no repetir. Si he fet patata al migdia, no repetiré patata al vespre. Si he fet pasta al migdia, no repetiré pasta al vespre.
Amb el gran criteri de la varietat.
Exacte. Fixeu-vos que, no sé si és molt difícil d'explicar això a una ràdio sense un esquema i un dibuix.
Clar, no farem l'esquema sencer perquè seria molt, molt llarg, però clar, sí que amb les combinacions de dilluns a diumenge, amb aquests tres tipus de menjars. Verdures, amanida i hortalisses, d'una banda, exacte, la meitat de l'alimentació, sí, llegums, pasta, arròs i patata com una altra quarta part, i l'altra quarta part, proteïna, porc o peix, sí, carn blanca, ou, marisc...
Exacte, i sense encara anar al sopar per no atabalar ningú, comencem a posar exemples de lo que hem dit ara al migdia. Per exemple, si hem dit que els dilluns ens organitzarem per menjar verdures, hortalisses, amanides, tot el que sigui vegetal, patata i ou, imaginin les combinacions que podem fer. Podem fer una amanida i fer una truita de patates. O podem fer un puré de verdura i una truita de patates. Però també podríem fer una verdura amb patates o un tipus en saladilla, per exemple, i per tant, he col·locat les patates aquí i fer els ous, que també algun dia poden ser oferrats. Hi ha gent que li agrada els ous farcits, doncs un dia ous farcits. O també podem fer al contrari, fem un puré de patata i una truita de verdura. Tot és verdura, patata i ou. És una qüestió de, amb aquesta combinació, ser capaços d'imaginar. Jo crec que fins i tot la família podria col·laborar amb això, a donar idees, no? Dir, a veure, si jo tinc per fer menús verdures i ens imaginem, no? I de pas pensem en totes les que ens agrada, no? Hi ha gent, per exemple, que li agrada molt la truita carbassó o la truita d'espinacs. pues eso és una opció per fer-ho. I tinc verdures, tinc patata i tinc ou. A veure, si som capaços entre tots de fer suggerències. Segur que sortiran. I sortiran, com tu dius, no? Aquestes coses que ens agraden molt, no? Mm-hmm.
Sempre surten els plats allò preferits i no sempre igual de saludables. Recordem que per distribuir l'alimentació amb equilibri és recomanable fer una planificació setmanal, per tant, recomanació a les famílies, no cal que sigui molt formal, però sí apuntar, doncs sí. Això, de dilluns a diumenge, dinars i sopars.
Jo sé que ho hem fet moltes vegades a nivell d'educació, que quan ensenyem aquesta planificació i les famílies, o també hi ha gent que viu sola, és igual, o comunitats, és igual, s'organitza d'aquesta manera, té aquesta plantilla, i a partir d'aquesta plantilla cada setmana fan els seus menús, els hi va molt bé, estalvien diners, realment és una cosa que funciona molt.
Amb Maria Josep Rosselló, Nutrició i Salut, com cada dijous a aquesta hora, ara passen 4 minuts a 3 quarts de 10. Recordem, amics oients, que teniu la línia de telèfon oberta. Ens podeu trucar al 93-409-2772 per dir-hi la vostra. Ara parlarem dels plats favorits, Maria Josep, i també parlarem de les postres.
Sí.
Llegeixo un missatge que tenim de Montse, de Barcelona. Diu, a casa meva mengem civada o arròs o quinoa amb carbassó, pastanaga, mongeta i ceba. De proteïna combinem el pollastre, el peix, llegums i ous. Una mica de fruits secs o fruita fresca entre hores. Les proporcions, diu ella, un terç de plat de cereal, un terç de verdura i un terç de proteïna. No coincideix del tot amb el que vostè suggeria,
però
més o menys s'assembla al que podria ser una alimentació equilibrada. Diu, aquest és el meu menú estàndard a la família. Ho faig de manera no estructurada, una setmana potser mengem molta mongeta i potser no tenim pastanaga. Pregunta, és poc variada aquesta dieta?
Sí, és poc variada. Hauríem de pensar en introduir més coses, és a dir, s'està com limitant, de cada grup d'aliments s'està limitant. Ampliï més, seria l'opció, no? Però d'entrada no va malament, va per bon camí. Uh-huh. Diu entre hores menjar o fruita seca o fruita. Bé, entre hores o de postre, perquè en moltes ocasions, si no posem postre, pues també mengem un excés de primer, segon plat, o d'aquestes combinacions que també podem fer amb un plat únic. I jo els recomanaria molt que combinessin, per exemple, al migdia, doncs un dia mengen fruita de postre i un altre dia mengen un làctic. Si mengen llegum, molt aconsellable prendre iogurt. Ajuda a digerir bé, a no tenir gasos, etc. No? I per tant podem fer això, no? Un dia fruita i un dia iogurt. I ho van organitzant d'aquesta manera. Uh-huh. Iogurt o, si els agrada i no tenen problemes d'augment de pes, als nens també algun dia els hi podem fer un flan o unes natilles, també hi cap. El que no hi cap és menjar cada dia una cosa molt dolça. Això és inviable. Uh-huh. I ara, molt breument, amb els pocs minuts que queda, doncs organitzaríem els sopars. I els sopars els recomanaria que recuperessin molt el concepte de verdura amb patata. El concepte de menjar un bullit és molt bo. I les sopes, perquè a vegades diem, si jo combino verdura, arròs i peix, no em surt una sopa, i tant que surt una sopa magnífica, no? Uh-huh. I per tant podem fer des d'una verdura, una sopa de verdures i menjar un peix, com fer-ho al revés, no? Tot junt, eh?
Per tant, uns criteris semblants, però una mica més lleuger al menjar, amb els bullits i les sopes. Tenim una trucada, és Josefina, des de Barcelona. Josefina, bon dia.
Bon dia.
Endavant, digui.
Miri, que jo ja ho tinc combinat. Inclús a casa meva ja saben cada dia el que hi ha.
Molt bé.
Perquè, per exemple, els dilluns, de vegades en tinc sobres del sabte i diumenge. Mm. I llavors, pues, una mica de carn, una mica de peix, el que hi hagi, i una mica de amanida per acompanyar. Mm. I al vespre, jo ja faig, ja he fet, he comprat pollastres, i tinc inclús caldo a la nevera. I dilluns, que no hi ha peix, al vespre acostumo a fer peix jo. I llavors aquest peix, com que el dilluns no n'hi ha, tinc caldo i ous. O sigui, el dimarts ja vaig verdura i peix per sopar. Pues llavors al migdia ja faig pollastre o carn blanca amb arròs.
I la resta de la setmana?
O que tinc peix, al migdia he fet arròs bullit amb ou ferrat i una miqueta d'una salsitxa o d'una tonteria per acompanyar. O sigui que Ja ho tinc super...
Doncs vostè ens ha donat una recomanació a partir del que ja fa.
I vostè
molt
menja, i vostè sí. menja
o sigui,
peix...
dos dies que... a la setmana segur que la dit faig una sopa.
Molt bé.
I amb aquesta sopa hi faig o una truita d'esvergínia, o una truita de carbassó, una truita de patata, i el dilluns he fet els ferrats amb unes salsitxes de Frankfurt o amb una miqueta d'una tonteria de xistorra, pues la una tonteria.
Pues la Josefina és un exemple d'una mestressa a casa ben organitzada.
Molt bé, moltes gràcies, Josefina.
El que passa, per desgràcia, és que pues això s'està perdent, o s'ha perdut en moltes famílies, aquest paper tan important de retransmetre, no?, aquesta saber fer les coses, pues per desgràcia s'ha perdut.
Se'ns ha acabat el temps, Maria Josep. Queda pendent parlar dels plats favorits i una mica més del sopar i de les postres. No hem tingut temps, però bé, la participació dels oients sempre s'agraeix igualment.
I tant.
I, per exemple, un altre oient, Emma, ens pregunta recomanacions d'esmorzar sanes. Avui tampoc tenim temps, però també ho farem.
No, ja ho farem un altre dia. Sí, sí, podríem tal vegada fer això, els esmorzars i acabar el sopar, si així ja ho tindríem tot organitzat.
Gràcies, Maria Josep Rosselló. Seguirem parlant de la planificació del menjar setmanal. Bon dia, fins dijous i a millorar-se.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel. Vols saber com sona a casa nostra? Doncs els dijous a les 10 de la nit no et perdis l'Escolta'm, el programa on els protagonistes de l'escena musical de Catalunya et presenten cada setmana el seu treball.
En aquell temps, la ratlla de l'horitzó.
Aquesta setmana, Jordi Boixadors ens presenta Jocs de rol. Cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Escolta'm, el talent català a primera línia.
I els estels i les ones, i l'alè de les bèsties.
T'agrada la fotografia? Doncs tens un nou objectiu, el nou calendari 2012 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El tema, el 2012 Any Europeu de l'Envelliment Col·lectiu. Envia'ns la teva foto apaisada a info@clubmes.cat o a comptes de Belllloc 6769. Tens temps fins al 20 d'octubre. El premi, un lot de llibres, un de CDs i un de calendaris perquè presumeixis de la teva foto publicada. Concurs de fotografia del calendari 2012, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació al 93 409 27 70.
Si et diuen que Hipercor tens l'oli d'oliva verge extra intens carbonell a 3,05 euros, és millor.
Però si a més la segona unitat et surt a meitat de preu per només 1,53, és hiper millor.
Sobretot si saps que fins al dia 12 hi ha milers de productes més amb un 50% de descompte en la segona unitat.
Hipercor. Preu hiper millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món. Racó de premsa.
Els principals continguts inclosos en la revista Alfa i Omega, que surt cada dijous encartada en el diari ABC, ens els resumeix avui des de la redacció d'aquesta publicació el seu redactor en cap, Ricardo Benjumea. Don Ricardo, buenos días.
Buenos días, Ignasi.
¿Qué nos ofrece hoy Alfa y Omega?
Bueno, llevamos un tema muy madrileño en portada, que es la Universidad San Dámaso, que arranca el curso por primera vez como ya constituida en universidad. Y en fin, pues estas noticias que a veces pues no se valoran lo suficiente, pero que a largo plazo no, pues esperemos que tenga mucho peso, ¿no?, y de muchos frutos, pues en fin, no solo para Madrid, sino para toda la Iglesia. Y en fin, y de Barcelona, pues es obvio que tenemos que hablar, más que de Barcelona, de la Seu d'Urgell, ¿no?, que celebra esa histórica beatificación, ¿no?, este sábado, ¿no?, pues con esa carta que ha escrito el cardenal Sistac, ¿no?, pues que estará acompañada pues por el cardenal Amato en representación de Benedicto XVI para presidir esa beatificación. Y hablamos también de Europa y de los obispos europeos que se han reunido en Albania, Tirana, para debatir acerca de las necesidades de la nueva evangelización en Europa. Benedicto XVI pues ha dado ya numerosas claves en sus últimos viajes, especialmente la Jornada Mundial de la Juventud y en Alemania, y ahora toca pues en fin ir traduciendo, ¿no?, pues esas inspiraciones e indicaciones en
en resultados y en acciones concretas, ¿no? Como la de los metropolitanos, ¿no? De la que forma parte también el cardenal Sistac. Y hablamos, por supuesto, pues también de ese, de esa semana, ¿no?, histórica en el ecumenismo, ¿no?, sobre todo entre católicos y ortodoxos, con la erección de una estatua de Juan Pablo II, nada menos que en Moscú, y la presencia del metropolitano Hilarión en Roma, donde se ha encontrado con Benedicto XVI. Semana histórica, por eso, las relaciones entre católicos y ortodoxos.
Aquests i altres temes s'inclouen en la revista Alfa i Omega aquesta setmana. Es publica, recordem-ho, cada dijous, encartada en el diari ABC. Gràcies, don Ricardo Benjumea, que tengáis buena semana i hasta el próximo jueves.
Muchas gracias, Ignasi.
Arribem a l'últim minut d'aquesta edició del primer cafè de Ràdio Estel. La Creu de l'Amor i el Servei arribava ahir a l'Hospital de la Seu d'Urgell, el lloc de naixement de la Congregació de la Sagrada Família, fundada per Anna Maria Gené, que serà beatificada, com segurament ja molts de vosaltres sabeu, aquest dissabte a partir de les 10 del matí a la Seu mateix. La Creu ha estat rebuda per representants del patronat de l'hospital, encapçalat per la regidora de l'Ajuntament de la Seu, Montserrat Bonet, en representació de l'alcalde i altres autoritats religioses i civils. Nosaltres ens unim aquests dies, des del primer cafè de Ràdio Estel, a tota la preparació d'aquest gran esdeveniment que esperem que pugui ajudar moltes persones a entendre les grans virtuts que va practicar la Mare Gené. Amb això acabem. Gràcies per la vostra companyia. Us hem acompanyat el Xavi Aguilar, el David García, la Sara Cruz, la Carolina Acosta i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Us deixem amb les notícies de les 10. Que tingueu bon dia. Fins demà a les 8. Ràdio Estel.